Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ahir es va celebrar, com cada 19 d'octubre, el Dia contra el Càncer de Mama, el tumor més freqüent en les dones occidentals. Segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Espanya, es diagnostiquen uns 26.000 casos nous l'any, una incidència similar a la resta de països de l'Europa mediterrània. La xifra representa gairebé el 30% dels tumors del sexe femení. A Catalunya, la taxa d'incidència és de gairebé 84 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana espanyola se situa en gairebé 51. La majoria de casos es diagnostiquen entre els 35 i els 80 anys, amb una màxima incidència entre els 45 i els 65. Volem parlar d'aquesta afectació i ho volem fer amb algun testimoni i volem saber quina és la situació a la nostra ciutat i de quina manera se li donen eines, recursos per ajudar aquestes dones en el moment que coneixen el seu diagnòstic. Saludem a Montse Banquells, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ella li van diagnosticar fa 8 anys un càncer de mama i podem dir que l'any passat, si no tinc mal entès, ja li van fer la reconstrucció del pit. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. La veritat és que actualment estic ja molt animada, força recuperada, i com tu mateixa dius, vaig decidir entrar una mica ja amb la normalitat de tot fent-me la reconstrucció.
Estàs, diríem, ja en la fase final, no? Ja,
això... Bueno, jo ja fa temps que penso que estic a la fase final, eh? Això de la reconstrucció, bueno, vaig decidir-ho, però per mi ja fa temps que d'alguna manera vaig passar pàgina, eh? Van ser uns anys que, bueno, van ser durs, jo vaig viure-ho, bueno, jo crec que tot el millor que podia, jo crec que tothom fa el que pot en el moment que pot i s'ha de mirar en positiu tot, cadascú té les seves eines i jo, bueno, vaig utilitzar unes que em semblava que jo tenia per tirar endavant,
Quines són aquestes eines que tu vas fer servir?
Bueno, per mi els meus puntals eren la meva família, els meus fills en concret, i, bueno, els amics que m'apoyaven i, bueno, però sobretot el meu puntal en aquesta època va ser la família i els meus dos fills, que eren molt petits, i aleshores m'ha van ajudar a tirar endavant de totes, totes.
Tu van diagnosticar fa 8 anys, amb quina edat?
Sí. Bueno, ja tenia, bueno, ara tinc 57 anys, doncs mira, a l'edat que vosaltres dèieu, no?, entre 45 i cap amunt, vale?
Tenies antecedents familiars?
Però sí, la veritat és que uns quants, la meva mare, que també va tenir un càncer de mama, la meva germana va tenir un tipus de càncer i malauradament no se'n va sortir, i bueno, sí, la veritat és que vinc d'una família amb una història una mica oncològica, però bueno, de fet, li pot passar a qui té aquesta història i qui no la té, no? Vull dir, tothom té gent coneguda que ha patit un càncer i sobretot dones amb càncer de mama, jo crec que qualsevol té una amiga, un familiar, un parent o algú estimat que ha passat per aquesta història, no?, malauradament. Però bueno, jo la veritat és que no m'agrada matisar-ho, ho vaig viure, bueno, el dia que m'ho van dir, doncs evidentment el primer que vaig pensar és com dir-li a la família i a veure realment com portar-ho, però en seguida, passat el dia i de l'explicació i tot, vaig mirar de com tirar endavant, no?, què fer, confiar en posar les eines, buscar un oncòleg que m'agradés. Vivia una miqueta, bueno, em van fer tractaments com quimioteràpia, radioteràpia, i vivia una mica el dia a dia i, bueno, em vaig cuidar més que mai. La veritat és que em van passar moltes coses en aquella època molt maques, bueno, sembla raro, però realment és així. Vaig passar moltes coses positives, em vaig donar compte que hi havia molta gent al meu voltant, que podia gaudir d'una època de la meva vida que sí que realment, quan em feien el tractament i la quimioteràpia i tot això, doncs estava una setmana molt malament, però després em recuperava en 15 dies i tornava a fer-ho. Una miqueta jo vivia per arribar al dia de la quimioteràpia bona, de salut, en estat de salut, d'ànims, i una miqueta per això. Si us ho puc dir, jo soc infermera, i, bueno, no perquè entengui més o menys aquest tema, perquè jo treballo en esport, de fet treballo aquí molt a prop vostre, al centre del rendiment, i estava acostumada inclús a fer una vida molt activa esportivament i així, i bueno, era un altre recurs que m'ajudava amb aquest tema. Em vaig programar la vida una mica com si fes sèries d'entrenament, no? El descans, bueno, com microcicles d'entrenament. És a dir, jo entrenava per arribar al dia de la quimioteràpia, poder-la assolir, poder fer el tractament, i això em donava una mica de seguretat perquè estava segura que em podria curar si feia el que tenia que fer. Bueno, així ho vivia jo.
Tot això també et va ajudar. Quan et van donar el diagnòstic, la teva primera reacció quina va ser? Por, ràbia, angoixa?
Bueno, jo por no tenia gaire, mai vaig pensar que em passaria alguna cosa, sé que em podia passar, no? Però allò de tindre la sensació de que em podria passar alguna cosa gravíssim i que, bueno, els meus fills estiguessin sols i el meu marit i així, doncs no vaig pensar mai, Jo sempre vaig pensar, bueno, me n'he de sortir, m'ha tocat a mi, com a tantes dones, i faré el que sigui i intentaré buscar les meves eines que tinc per poder tirar endavant. Vull dir, la reacció va ser, al moment, evidentment va ser un cop fort, però jo no vaig trigar gaire a dir, em poso en marxa.
Una bona actitud. Positiva, que és el que cal en aquests casos, no?
Home, jo no sé si això cura, però realment jo crec que ajuda. Jo crec que una actitud positiva ajuda. La curació ve per altres mèrits, està clar, no? Però bueno, si... També no sé si t'ajuda a curar o no, però sí que t'ajuda a poder assolir els tractaments que has de fer d'una manera, bueno, una miqueta més positiva, i jo penso que això sí que va bé, No sé, durant aquesta època vaig fer moltes coses, ja t'ho deia, per exemple, tenia els nens que em preguntaven coses, eren petits, tenia dos fills de 7 anys.
I una resposta, Montse... Una de les respostes que els vas donar va ser escriure un conte titulat La mare porta perruca.
Ah, sí, això ha sigut molt maco per mi. La veritat és que aquest conte van escriure els meus nens, no? Fan dir Àngels, i bueno, és una recopilació de les preguntes que em feien quan estava malalta, no? Vull dir, si em caia el cabell, que em deien, a veure, el dia que em trobava malament a la nit també, una miqueta, clar, jo tenia una mastectomia perquè em havia quedat sense pit. Jo, va ser una manera d'explicar-los, però que va ser com un... No sé, el llibre ens va ajudar a poder viure això amb una mica més de normalitat, no? Ells em preguntaven, jo els hi explicava, evidentment, els hi deia sempre la veritat, Els hi deia sempre la veritat. El que passa que, bueno, una veritat no dramatitzada, al contrari, una veritat en positiu, no? Uh-huh. Vull dir, si els hi deia que m'havia entrat al pit, doncs, bueno, els deia que també podia estar així, que si em caia el cabell, doncs li deia que era pel tractament i tal, inclús ells es posaven mocadors al cap amb mi, vull dir... De fet, si t'he de dir, vaig gaudir amb els meus fills una època de la meva vida que, com que jo treballava moltes hores i tenia poc temps, no sé, vaig aprendre una mica més a estar a casa, aprendre amb les coses amb tranquil·litat, i no sé si ho tinc a dir o no, però vaig gaudir d'una bona època estant malalta, a casa i amb els nens i amb el meu marit.
Ens acompanya també a l'estudi la presidenta de la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Sant Cugat, la Marta Martí. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
I també tenim al telèfon la Mireia Globardes, que és psicòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer Catalunya, a qui li volia preguntar, Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, aquesta actitud que ens estava explicant la Montse és una actitud habitual ara una mica més que abans en les afectades pel càncer de mama o no?
Bueno, en aquest cas sí que veiem que hi ha molts tipus, no, de maneres per fer front al càncer. Hi ha gent que passa totes les fases que hi ha emocionals, i hi ha gent que les passa en un ordre, hi ha altra gent que una etapa sigui la tristesa o la negació o la ràbia la passa més, no, que d'altres, no? Però sí que la que ha explicat, com una miqueta de treure una miqueta la por i no preguntar-se molt, no, de m'ha tocat a mi tirar endavant, aquesta és de la millor manera que tenim, no, per fer front al càncer. que nosaltres els psicòlegs diem com l'esperit de lluita, no? Que vol dir que veure la malaltia com un repte, com algú a superar, i hem de veure una amenaça, i a veure què en trec, no?, de la malaltia, intentar, doncs ja que la visc, no?, la malaltia, què em puc treure i què puc aprendre i què em puc treure de profit, que si no m'hagués passat la malaltia potser no m'hagués donat prou compte, no?, com deia ella, de donar-te compte de moltes coses que potser abans no valoràvem prou o no posàvem en el seu lloc, no?, del rang de valors personals que tenim.
La por és una de les reaccions més habituals?
Doncs sí, la por sí que és sobretot a l'estadi inicial, no?, d'estar en xoc i tenir por de moltes coses, no? Crec que és de por de què passarà, de com anirà tot, de com acabarà, dels tractaments, no?, com que es parla tan sovint, no?, de la quimioteràpia, sobretot, els efectes secundaris, no?, de caure el cabell, de vòmits, doncs sempre només que et diguin la paraula càncer ja té bastant impacte, no?, aquesta paraula en negatiu, sobretot, no?, i això sí que causa molta por i pot crear bloqueig i ansietat, no?, però és molt normal, per això, viure-la i acceptar-ho, i és bo també tenir una miqueta de por.
També, com us deia abans, tenim a la Marta Martí que ens acompanya. A la Marta li volíem preguntar en un principi si sabem quina és l'afectació d'aquest tumor a la nostra ciutat. Ho tenim...
Bueno, una de cada vuit dones a la seva vida patirà càncer. O sigui, això és una... Estadísticament està dit així. Això no vol dir que tingui que ser exacte, no? Però realment, doncs sí, és potser un dels càncers més habituals en la dona.
A Sant Cugat no tenim...
Sí, tenim dades? També tenim dades. I són tractats a Barcelona. O sigui, d'aquí els dirigim a Barcelona, on tenim la nostra associació, el Duran Reinals, que és el nostre hospital oncològic, i en el moment doncs, que et demanen ajuda, per no perdre temps, de seguida se'ls dirigeix allà, i a partir d'aquí doncs, bueno, se'ls fa doncs, les revisions que s'han de fer, un diagnòstic precoç, que això és importantíssim, doncs, i a partir d'aquí mirar a veure com està aquest, si és que realment té un tumor, de quina fase està i com es pot tractar.
I es fa alguna mena de suport directament des de la delegació de Sant Cugat?
Suport aquí directament? No.
No.
No, suport no, perquè tots els mèdics adequats per anar més de pressa i per no perdre temps i potser ser més efectiu directament. És qüestió del rato que es pot estar de Sant Cugat a Barcelona, portar el malalt i allà doncs ja hi ha els psicòlegs, els oncòlegs, o sigui, és la millor manera de poder, millor que no pas un puesto local. El puesto local te'l poden aquí, te'l poden diagnosticar, naturalment, perquè a través del CAP o a través del teu metge particular, però després ja directament, si vols ser tractada a l'hospital, doncs a través de l'Associació contra el Càncer és el millor que es pot fer.
Ara, la tasca informativa i de conscienciació sí que continua sent primordial i suposo que sí que es
bàsic,
fa.
Bàsic. O sigui, primerament, intentar enterar-se'n, perquè hi ha molts mèdics avui per enterar-se'n del que és el càncer. Sempre diem que les campanyes aquestes que fem de prevenció, que són completament gratuïtes, això hauria de ser doncs, una cosa ja fixa a la teva vida, no? Fer-te la mamografia o l'ecografia si fa falta, la prevenció, l'estar informat de com és el tumor, o sigui... La preparació que et puguin donar els mèdics que tenim tots, però anar directament en el lloc adequat, que és l'oncològic. Estic parlant de la nostra associació.
Montse, laboralment també m'imagino que això afecta, perquè afecta molt a tots els àmbits, no?, on la dona hi està involucrada. Laboralment, de quina manera et va afectar a tu, si et va afectar?
Bueno, jo laboralment la veritat és que vaig tenir totes les facilitats per agafar la baixa. Quan de fet estava malalta, jo tenia la baixa, treballo al centre del rendiment i aquí em van donar totes les facilitats. I jo sí, feia tot, però no anava a treballar, Vull dir, jo sé que hi ha gent que quan fa tractament i així va, potser si es troba bé algun moment, però per mi estava concentrada en curar-me, gaudir de la millor manera possible, com he dit abans, aquesta època de la meva vida, i no anava a treballar, no anava a treballar. Bueno, de fet feia tot a casa, treballava a casa, no? Intentava fer les feines de la llar, portar els meus nens a escola i fer una vida més tranquil·la. Em cuidava més a l'època que vaig tindre càncer i estava malalta que no pas normalment, no? Però bé, laboralment he de dir que vaig tindre facilitats i no em va afectar, i quan em vaig posar d'alta vaig tornar a treballar i no vaig tenir problemes. Després, la rehabilitació meva de la linfadectomia i la mastectomia va anar prou bé i, bueno, vaig tornar a posar-me, pues, a fer la vida que portava normal com abans i ja està. O sigui, laboralment a mi no em va afectar gaire. Al contrari, vaig treballar a casa, que feia temps que no ho feia, i, bueno, em va resultar inclús agradable, eh?
La Mireia, la psicòloga, li volia preguntar pels consells que es poden donar a aquestes dones afectades, sobretot per viure el dia a dia. Abans ens ha explicat una mica la Montse com ho va fer, que a més la va ajudar, no?, a tirar endavant amb aquesta actitud a més positiva. Però des de l'associació, Mireia, què és el que dieu a les malaltes?
Doncs mira, aquí a l'associació que oferim l'atenció psicològica, no? Doncs a tant a la persona malalta com a familiars i persones en dol. Doncs aquí sobretot el que ajudem, no? És en cada cas concret, a una miqueta, doncs primer de tot és compartir les emocions, no? Expressar què et passa, què sents, no? Els dubtes i els embolics, que com que a vegades les emocions es barregen, doncs una mica posar en ordre, no?, els nostres pensaments. I després, com a trucs així per al dia a dia, doncs quan més et rodegis de gent positiva, no?, que t'ajudi tant a parlar de la malaltia com a no parlar de la malaltia i seguir fent activitats i tenir emocions positives, això és molt important. I també una mica, doncs, ajudem a canviar els pensaments, no?, en lloc de ser negatius, doncs intentar que siguin el més positius possibles. I com ha dit molt bé, han dit com això de cuidar-se un mateix, doncs recordar la importància de cuidar-se, no?, de mimar-se, com diem nosaltres, i de fer allò que realment et fa sentir bé, no?, dintre de les possibilitats de cadascú, doncs una mica en recordar-nos d'això.
En el cas de la Montse, ja hem comentat abans que l'any passat li van fer la reconstrucció del pit, i hi ha un moment que segurament és el més delicat, sobretot en aquesta part final, que és tornar-se a enfrontar-se al mirall, no?
Doncs clar, després quan et tornes a mirar al mirall i començar de nou, no?, és un pas també molt important. Doncs a veure, amb tot el que he viscut, no?, hi ha molts temes de l'autoestima, dels sentiments així de coses que han canviat, que és difícil, i per això sobretot s'ha de compartir i intentar doncs assimilar, no?, tot el que has viscut i acceptar que hi ha coses que han canviat, no?, i que segurament han estat difícils, no? I tot el tema de la feminitat, doncs sí que és molt important, no?, que una dona com es torna a veure i com aprèn a viure amb això.
Montse, tu en el teu cas, això ho has portat bé o...
Bueno, a veure, evidentment és un xoc quan et veus d'aquesta manera, no? Vull dir, no, al principi costa veure't així, però les ganes de posar-te bé fan que en l'època que estàs com més malalta, doncs això, en el meu cas, no li donis tant de valor, no? Passa que després, quan et comences a trobar bé i ja fas més vida normal, doncs clar, es comencen a agafar importància aquestes coses que potser quan et concentraves en curar-te, doncs no li donaves tanta, no? Però en el meu cas, doncs, jo crec que canvia quasi bé acostumat a veure'm d'aquesta manera, ja? Sense pit i bona d'hora així, perquè com que vaig trigar a fer-ho, doncs potser, però vaja, les ganes de sentir-me bé, de tornar a la normalitat completament, de passar pàgina, em van fer una miqueta prendre aquesta decisió, no? Però sí que arriba un moment que per mi em va costar prendre aquesta decisió, perquè com que feia temps ja havia assumit que estava d'aquella manera. O sigui, a casa no tenia problemes, però bueno, al final penses, jo vull passar pàgina i també t'agrada, no? Trobar-te bé, cuidar-te i veure't amb una imatge, bueno, millor. Evidentment, cada estiu quan anava a la platja i no tenia la reconstrucció feta, pues, trobava mil problemes en trobar coses que em deixin bé, que m'agradessin, pot semblar amb algú no important, però sí que té la seva importància. Jo crec que psicològica, inclús si tu et sents bé, pues, clar, això també ho transmets a la gent que t'envolta, no? Mm. I és important, jo crec, sentir-se bé amb un mateix, no sé.
Molt bé, doncs agraïm a la Montse Banquells, que com ella ens recordava és infermera i treballa al CAR de Sant Cugat, que hagi compartit amb nosaltres la seva experiència, i a la Mireia Golobardes, que és psicòloga de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya, les dues, que ens heu acompanyat. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies,
gràcies
bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I continuem amb la Marta Martín, perquè m'imagino que vostè també deu conèixer casos, no?, de, o bé sí. Amigues o...
Bueno, desgraciadament la meva mare. La meva mare també primer va tenir un pit el càncer i després doncs, li va passar a l'altre i va estar sense... Bueno, ella ja no es va fer la reconstrucció perquè ja era més gran i havia quedat viuda i tot, i va considerar doncs, que no li feia falta. Però tot i així es va cuidar molt perquè no li van tenir que fer tractament, es va cuidar, volia que la seva imatge doncs, estigués com abans. L'únic que bueno, era més plana que abans, però res més. El que sí que és d'admirar és el testimoni d'aquesta senyora, la Montse, no?
Sí.
Que realment el que ha dit és veritat. El ser positiu és un gran avantatge, perquè si t'enfonses, enfonses els que tens al rededor. I llavors això és una roda. I si ets positiva i demostres doncs, que tens ganes de curar-te, com la majoria de gent, tothom tenim ganes de curar-nos quan tenim un mal, però aquesta vitalitat que ella, en vez de fer-ho com un drama, ho ha enfocat com una cosa doncs, de dir, trauré positiva les coses que no feia abans, realment és d'admirar, vull dir, la felicito, perquè si tothom potser pensés com ella, realment la gent potser s'ho prendria d'una altra manera i també estaria més a prop de qui l'envolta, que això és molt important. La família també pateix molt. Per tant, vull dir que la nostra associació en tenim cada dia moltíssims de que s'adreixen a nosaltres. Però bueno, tenim...
Es poden posar en contacte amb vostès i els informen i si cal les deriven.
Per
Marta, Martí, moltíssimes gràcies.
Bueno, volia dir que per això nosaltres fem els actes que fem durant l'any, que en fem molts per recaudar una mica de diners i perquè puguin, doncs...
Continuar investigant.
Investigant.
Gràcies, Marta. Arriben els senyals horaris i la informació.